l'esport del punt.
Alemanya bat rècords amb el Mundial de Futbol. L'últim l'ha aconseguit la companyia de ferrocarrils. Els trens de llarg recorregut han venut un menú especial durant el Mundial, el menú de la Copa. S'han venut 130.000 menús en els 200 vagons restaurant. Un altre rècord és el que vol aconseguir el diari Bild, juntament amb una cadena de pizzeries. S'ha creat una pizza especial per la semifinal d'avui. Es diu Arrivederci, adeu en italià. Només se'n farà un repartiment en el dia d'avui a les 9 del vespre, coincidint amb l'Alemanya-Itàlia. Hi ha també una altra opció: fer arribar aquesta pizza, que inclou una fotografia dels jugadors de l'IPI, tot just els jugadors italians, en el que seria el seu últim sopar abans de marxar de Dortmund.
La Copa del Món a Catalunya Ràdio.
Primera semifinal del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre començarà l'Alemanya-Itàlia, un partit ple de referències històriques. Anem a Dortmund. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Aquesta ciutat, Jordi, no ha vist de moment cap derrota d'Alemanya. Hem de dir que ha jugat 14 partits la selecció d'Alemanya amb 13 victòries i un empat. Però Alemanya mai ha pogut guanyar Itàlia en un Mundial. A més, l'últim partit entre les dues seleccions, un enfrontament amistós, va acabar amb victòria per 4-1 dels italians.
Itàlia i Alemanya aspiren a aconseguir el seu quart títol mundial, cosa que el situaria com la segona selecció del món amb més victòries en aquest tipus de campionats. Brasil, per tant, no només ha perdut amb l'eliminació l'opció al seu sisè mundial, sinó que pot veure com una altra selecció, Itàlia o Alemanya, amenaça el seu domini absolut del futbol mundial. Alemanya i Itàlia tenen tres títols. Itàlia ha guanyat els mundials del 34, el 38 i el 82, aquest últim a la final contra Alemanya. I els alemanys han guanyat els anys 1954, 1974 i 1990. El desempat pot arribar si el guanyador d'aquesta semifinal, la d'avui, guanya la final de Berlín diumenge i se situa al segon graó del podi mundialista. Els italians tenen interioritzat aquesta opció com un estímul per contrarrestar l'austeritat que es trobaran a la graderia del camp de Dortmund. Marcello Lippi, el seleccionador, reconeix que no ten la pressió que els arriba des d'Itàlia.
Ho hem seguit sobretot per internet i hem notat sempre de tothom molt d'entusiasme amb aquest equip. Sempre que hem parlat amb els nostres amics i familiars d'Itàlia, ens explicaven que l'entusiasme era molt gran. A tot arreu, a tots els carrers i places, ens han animat per guanyar el quart mundial. Aquesta és la nostra primera i màxima satisfacció.
Els alemanys viuen instal·lats en l'eufòria des del partit inaugural contra Costa Rica, però els italians han vist créixer l'esperança a mesura que avançava el campionat del món. Zambrot és una mostra de l'estat d'optimisme en què viuen els jugadors italians, tot i les males notícies que arriben precisament del Calcio, i en especial de la Juventus, el club de Zambrot.
Fa paura perquè...
Ells són favorits.
Juguen a casa, perquè juguen
davant... Perquè juguen a casa, juguen davant del seu públic, juguen davant de tot un país. Milions de persones a qui no volen defraudar, això és normal, però hem de confiar en nosaltres.
El sancionat més destacat d'aquest partit. A Itàlia es perd el partit per sanció de Rossi. Recordem que Nesta està lesionat. A l'equip de Klinsmann, Podolski, Fredericks i Odonkor estan amenaçats de sanció per la final si veuen una targeta groga al partit d'avui. I a Itàlia estan en aquesta situació Zambrotta, Grosso i Gattuso.
Gràcies, Jordi. Bona tarda.
Bona tarda.
Itàlia manté el seu habitual sistema de joc que li ha tornat a permetre arribar a una semifinal en un Mundial. És una Itàlia defensiva però que tímidament vol sortir a l'atac. Marcello Lippi és el seleccionador italià que ha intentat variar una mica la imatge de la seva selecció, tot i que encara sembla que no ho ha aconseguit. Tornem a Alemanya. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Un posat, podríem dir, seriós, tranquil, assegut a la banqueta, i un seleccionador que sembla tenir el dubte, Ricard, a cada partit d'aquest Mundial, de jugar amb dues puntes o només amb un davanter.
Sí, ha anat variant. Va amenaçar el primer partit canviant radicalment el tradicional joc italià, però a poc ha anat reculant. té prestigi, elegància i caràcter guanyador. Sempre, com dius, amb un posat tranquil, s'ha convertit en un dels entrenadors clàssics del futbol italià. No és un revolucionari com Sacchi, però tampoc un passat de moda com Trapattoni. Estaria just al mig de tots dos. L'equilibri és un dels seus pilars, equilibri de caràcter i equilibri tàctic en els seus equips. Tot i que Itàlia va començar, com diem, amb un dibuix atrevit i un futbol ofensiu, la selecció de Lippi a poc a poc s'ha anat convertint en la Itàlia més clàssica. Recolzats defensivament en un espectacular Buffon, en Pirlo quan s'ha de tenir la pilota i en Gattuso quan s'ha de recuperar, en Totti quan s'ha d'inventar i en Luca Toni quan s'ha de rematar el rival, Lippi vol ser campió del món amb Itàlia, com va ser campió d'Europa amb la Juventus a la seva primera etapa. Per Itàlia, pel futbol italià, seria l'èxit més oportú, just ara que està immers en l'escàndol de corrupció del cas Moji, on, per cert, Lippi surt indirectament esquitxat, ja que el seu fill treballava a l'agència de representació de jugadors que dirigia el fill de Luciano Moji.
Gràcies, en Ricard. Bona tarda.
Bona tarda.
I parlem tot just d'aquest escàndol. Mentre la selecció d'Itàlia es juga avui la classificació per la final, a Roma, en el segon dia del judici per l'escàndol de frau al futbol italià, s'ha confirmat el que tothom ja esperava. El fiscal de la Federació Italiana de Futbol ha demanat el descens de tots els clubs implicats en aquest escàndol.
La sanció més forta seria per la Juventus, a qui baixarien a segona B i li traurien els dos últims títols de Lliga, 2005 i 2006. Els dos dirigents, Luciano Moji i Antonio Giraudo, els sancionarien per 5 anys. La cotització en borsa de la Juventus l'han suspès aquest migdia després de perdre 7 punts i mig en poques hores. A la Lazio i la Fiorentina les baixarien a segona A, amb 15 punts de penalització a cadascun. A cadascun dels presidents d'aquests clubs el sancionarien amb 5 anys. El fiscal també demana que el Milan el baixin a segona A amb 3 punts de penalització afegida. A l'administrador delegat, Adriano Galliani, li caurien 2 anys de suspensió. Al president de la Federació Italiana, Franco Carraro, que ha dimitit, li caurien 5 anys de suspensió de qualsevol càrrec esportiu. A la llista de sancionats hi hauria diferents membres del col·lectiu arbitral. Això és el que demana Stefano Palazzi, fiscal de la Federació Italiana, als clubs implicats en la manipulació de partits. Ara ha de venir el torn dels advocats defensors.
I justament la Juventus ha quedat sense tècnic per la pròxima temporada. Fabio Capello ha anunciat que deixa la Juve mentre Ramon Calderón confirmava aquest matí la seva incorporació al Madrid. Anem a Madrid. Toni Rigal, bona tarda.
Bona tarda. Fabio Capello el presentaran dijous a les 12 del migdia com a nou entrenador del Madrid. El tècnic italià s'ha desvinculat avui de la Juventus, tot i que tenia contracte amb l'entitat italiana per una temporada més. La Juventus ha acceptat la renúncia de Capello, que ja s'havia posat d'acord amb el nou president del Madrid. Sobre la implicació de Fabio Capello en l'escàndol del Calcio, Ramon Calderón ha parlat amb el tècnic italià, que ha negat qualsevol implicació en l'escàndol del tripijoc de partits. La incorporació de Fabio Capello al Madrid pot obrir la porta a algun fitxatge procedent de la Juventus. El Madrid estaria interessat a incorporar dos jugadors del club italià, el migcampista Emerson i el lateral Zambrota. Toni Rigal, Catalunya Ràdio, Madrid.
Tenim més apunts d'aquest primer partit de semifinals del Mundial de Futbol. Un dels Itàlia-Alemanya més recordats en un Mundial és el de la final del 82. També recorda la figura del primer ministre italià Sandro Pertini a la llotja del Bernabéu. Aquest vespre a Dortmund també hi serà Romano Prodi, un mes, en aquest cas, entre la gran quantitat de caps d'estat i personalitats que han passat per Alemanya. Anem a Berlín. Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ningú dubta que el principal protagonista del Mundial de Futbol és l'esport rei, és a dir, el propi futbol. Ara bé, pel gran aparador de la Copa del Món no només hi han passat futbolistes, també s'hi han deixat veure artistes com ara Mick Jagger, famosos com Victoria Beckham, friquis com Manolo del Bombo, fanàtics a carretades i sobretot polítics. Entre aquests n'hi ha un que ha brillat per la seva absència. Es tracta del president de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, la visita del qual va fer tremolar la diplomàcia alemanya. L'eliminació de l'Iran a la primera ronda, però, va acabar amb aquest mal de cap. La personalitat política número de l'escena alemanya, és a dir, la cancellera federal Angela Merkel, s'ha convertit en una mena de talismà pel país. Els seus gestos a la llotja dels estadis han aparegut retratats a tots els diaris alemanys i els programes d'humor s'han posat les botes. Bé, de fet, ha estat el mateix públic qui ha rigut de manera espontània cada cop que les càmeres de televisió enfocaven la cancellera i les seves ganyotes de preocupació, alegria o sorpresa. I és que Merkel s'ha convertit en el millor recanvi per la fracassada mascota del Mundial, el lleó Goleo. Els analistes polítics calculen que la imatge de Merkel s'ha disparat gràcies a aquest Mundial. La cancellera, que per cert no havia trepitjat mai abans del Mundial ni un sol partit de la Bundesliga, és conscient de la importància que té la seva presència als partits de la selecció. L'eufòria que hi ha al carrer s'ha d'aprofitar. També ho sabia el seu antecessor, Gerhard Schröder, però els càlculs li van fallar i es va quedar a les portes de la millor campanya de màrqueting polític. Aquesta nit a la llotja del Westfalenstadion de Dortmund, al costat de la cancellera Merkel, hi seurà el primer ministre italià Romano Prodi. El recentment estrenat premier italià ha declarat al Bild Zeitung, en una demostració del seu domini de la diplomàcia, que passi el que passi, ja hi ha un guanyador al Mundial, i aquest, ha dit, és Europa.
I encara tenim temps per més apunts relacionats amb el Mundial. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Roberto Carlos es retira de la selecció brasilera.
A la seva pàgina web, Roberto Carlos anuncia que no tornarà a jugar amb la selecció del Brasil. Roberto Carlos diu que la seva etapa a la Canarinha ja ha finalitzat i ara és el moment que abandoni el seu lloc perquè hi hagi una renovació. Roberto Carlos ha jugat 125 vegades amb el Brasil.
La FIFA vol un Mundial al Brasil.
El president de la FIFA, Josep Blatter, ha expressat el seu desig que el Mundial del 2014 es jugui al Brasil, l'únic país sud-americà que de moment ha mostrat interès per organitzar-lo. Blatter recorda, però, que Brasil haurà de complir un seguit de condicions per poder organitzar aquesta Copa del Món. Sud-amèrica ha sigut seu de tres mundials fins ara, el 1930 a l'Uruguai, el 1950 al Brasil i el 1978 a Argentina.
També la FIFA ja té la confirmació oficial que no hi ha futbolistes implicats a l'operació Port.
El president de la FIFA, Josep Blatter, ha rebut una carta del Ministeri Espanyol d'Educació i Esport on li confirmen que no hi ha cap futbolista espanyol o estranger implicat a l'operació Port contra el dopatge. Jaime Lisabetsky, secretari d'Estat per l'Esport, ja va informar verbalment a la FIFA en aquest sentit.
I Cristiano Ronaldo ja és el més votat com a millor jugador jove del Mundial.
El jugador portuguès ha avançat a l'equatorià Luis València, que durant força dies ha ocupat el primer lloc de la llista. A falta d'un dia perquè es tanquin les votacions, Cristiano Ronaldo és el jugador jove que ha rebut més vots, amb un total de 185.000. València és el segon amb 175.000 vots.
El nou esportiu de Catalunya... El nou... El diari esportiu en català. El nou, la jugada més intel·ligent.
Vinga, Ferran, que ho celebrarem.
No em diguis que ja has guanyat a l'Adbrooks.com.
Hem guanyat tots dos. I a sobre, el Carles amb apostes dobles i triples al Mundial.
Sí, però tu has guanyat molt més apostant al marcador correcte i al primer golejador.
És que l'Adbrooks.com és facilíssim, de debò. A més, l'Adbrooks.com dona 50 euros gratis als clients nous.
Vinga, brindem!
Som-hi! Per l'Adbrooks.com!
L'Adbrooks.com, la teva millor aposta per internet.
Tinc 19 euros. No et puc convidar a sopar? No podem anar de copes?
Doncs porta'm al Mundial. Amb German Wings, Colònia i Stuttgart a la butxaca, des de 19 euros. Taxes i impostos inclosos.
Anem al Mundial amb German Wings.
Germanwings.com, amb eficàcia alemanya.
19 euros i a volar!
Diablo 350.000 watts, 50 ciutats, més de 500.000 amics i la Oreja de Van Gogh en directe. Què més necessites per deixar de pensar en el cotxe vermell? El nou Ibiza et convida a viure en directe la gira de la Oreja de Van Gogh. Guapa Tour 2006. Acosta del teu concessionari Seat. T'hi esperen un munt de sorpreses i podràs aconseguir entrades gratis per al concert. Nou Ibiza. Ja estàs perdut.
Xerxes de Catalunya.
La gent s'ho està passant molt bé i demana més espectacle.
L'obra social La Caixa et proposa una variada oferta artística amb les nits d'estiu a Caixa Fòrum. Gaudiràs dels millors concerts, música electrònica, performance, projeccions, arts escèniques, exposicions i moltes activitats més. Vine a Caixa Fòrum Barcelona tots els dimecres de juliol i agost de 8 del vespre a 12 de la nit. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
5 minuts i les 3 de la tarda deixem el Mundial de Futbol. Parlem també de ciclisme. Avui es disputa la tercera etapa del Tour de França. Saludem com cada dia Jordi Túrria. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Què podem explicar d'aquesta etapa d'avui?
Doncs mira, de moment que hi ha una escapada de 5 corredors que s'ha provocat o s'ha produït en els primers quilòmetres. Aquests 5 corredors són Unai Etxebarria, corredor de l'equip Euskaltel, José Luis Arrieta, corredor de l'equip AG2R, l'alemany James Voigt, de l'equip CSC, i dos corredors francesos, Christophe Laurent i Jérôme Pinot. En aquests moments, aproximadament a la meitat del recorregut de l'etapa, l'avantatge que tenen aquests 5 corredors sobre el gran grup és de 5 minuts 50 segons, està fregant els 6 minuts. El millor situat a la general és l'alemany Voigt, a 36 segons de Zorkhushov, que és el líder de la cursa. De tota manera, hem de dir que aquesta etapa de 216 quilòmetres, que en aquests moments passa per Bèlgica i que acabarà a Holanda, tindrà el punt clau en els últims quilòmetres. Seran els últims 50 quilòmetres quan els corredors hauran de pujar 6 ports de muntanya, 3 de quarta categoria i 3 de tercera, l'últim precisament a 2 quilòmetres i mig del final. A Holanda, segons ens indicat, hi ha més de 250.000 persones per veure aquest final d'etapa. Per tant, pot ser que els corredors holandesos, també els equips holandesos com el Rabobank, tinguin un interès especial, i hem de recordar en aquest sentit que el català Joan Antoni Fletxa pertany a l'equip Rabobank. Ell ens parla una miqueta dels favorits de cara a aquest Tour de França.
Difícil. Jo sempre tenim el menjop a casa i jo sempre dic que ell és el gran favorit, no? Però està per veure. Sobretot la retirada d'en Samstrom l'any passat, hi ha molta gent amb... O sigui, no hi ha cap guanyador clar, no?, del Tour.
Sobre el favoritisme, realment hi ha opinions de tota mena, i els balears ens deien que l'equip Discovery apunta cap a la figura de l'Eibleheimer, ara acabem de sentir Joan Antoni Fletxa, que d'entrada apunta també cap al seu, i encara una opinió més i un favorit més, en aquest cas per Aymar Zubeldia, corredor de l'equip Euskaltel.
Ahora mismo diría por Floyd Landis, ¿no? Por lo que se vio ayer, le vio muy bien, por lo menos.
Dic que tots aquests corredors, els que vulguin guanyar el Tour de França avui, també s'hauran de deixar veure, no sé si per aconseguir la victòria d'etapa o no, però evidentment amb aquest port de tercera que recorda molt l'Amstel Gold Race a 2 quilòmetres del final, no poden doncs descuidar-se perquè podrien perdre al final alguns segons.
Jordi, adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim temps també parlar del Barça, perquè avui el Club Blaugrana farà l'última junta abans de les vacances, una junta on es podria parlar, a banda de qüestions de més actualitat, de jugadors que encara s'han de desvincular de l'equip Blaugrana. Avui, per cert, Javier Saviola ha marxat de Barcelona. Anem a l'aeroport del Prat. Xavier Campos, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Saviola ha marxat, però en principi no ha negociat en aquests dies que ha estat a Barcelona la seva marxa del Barça.
No, com en els dos últims estius, Saviola ha marxat de vacances sense saber on jugarà la pròxima temporada, amb la total seguretat o gairebé tota la seguretat que no en el Futbol Club Barcelona. Saviola prioritza quedar-se a la Lliga Espanyola, tot i que la majoria d'ofertes que té sobre la taula són d'altres lligues. Un altre que es fa resoldre és el del porter turc Rustu, que encara té un any de contracte. Rustu ha jugat els dos últims anys del seu país, concretament s'ha dit al Fenerbahçe. Rustu i el Barça estan negociant una sortida perquè la seva condició d'extracomunitari fa impossible que pugui tornar al Camp Nou. La intenció de Rustu és aconseguir la carta de llibertat per tal de poder jugar una temporada més al Fenerbahçe, l'any del centenari del club. Hi ha un altre cas, el del defensa Mario, aquest central canari que ha jugat al Valladolid. El Barça no compta amb ell, li queda un any de contracte i s'està buscant una nova cessió. El Barça també està buscant solucions per dos jugadors del filial, el central Rodri i el mitjapunta Joan Verdú. En aquest cas, en el de Joan Verdú, el Barça a punt d'arribar a un acord amb el Celta per un traspàs a les pròximes 3 temporades.
Tenim temps abans de marxar, també de parlar de tennis. Avui s'han de jugar els partits de quarts de final del quadre femení al torneig de Wimbledon.
El resultat actual dels partits en joc és Sharapova domina Dementieva 6-1 i 3-0. Genén supera Bremont per 6-4 al primer set. Ha de començar el segon. Després jugaran Moresmo contra Mishkina i Clijsters contra Lee. Recordem que els nois no juguen fins demà. Nadal, Nieminen, Hewitt, Bagdatis, Stepanek, Bjorman i Federer, Ancic.
Un apunt també de futbol, en aquest cas de la Federació Catalana de Futbol.
El president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche, ha fet avui oficial l'acord de col·laboració amb la companyia sanitària Assisa per la mutualitat dels futbolistes. Segons Roche, amb aquest acord es subvencionarà tot el futbol base català.
I hem de dir també, abans d'acabar l'esport al punt, que Mario Casun és l'últim reforç del Barça de bàsquet, arribat aquest matí a Barcelona per passar la revisió mèdica prèvia a la seva incorporació. El pivot croat que ve d'Orlando Magic, que ha jugat les últimes temporades a la NBA, firmarà un contracte per 3 temporades i el presentaran dijous que ve. També parlant de bàsquet i tot just de la NBA, els Pistons de Detroit han traspassat l'escort de Ben Wallace als Chicago Bulls. Wallace ha estat escollit 4 vegades com a millor defensor del campionat. Ho deixem aquí, tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Gràcies i bona tarda.